Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia. A la primera us hem parlat de tot el que ha donat de si el dia després de la dimissió del president valencià Carlos Mazón. El més rellevant ha estat la compareixença dels familiars de les víctimes de la Dana a la comissió d'investigació sobre la riuada que s'ha obert avui al Congrés dels Diputats. Les víctimes abandonen ja el Mazón dimissió, un cop assolit el seu objectiu, però adverteixen que el seu nou lema, Mazón a la presó, és el que continuaran utilitzant. A tot això, el Partit Popular i Vox ja negocien el nom del relleu de Mazón. També ens hem fixat en el judici contra el fiscal general de l'Estat, que s'ha de reprendre d'aquí a mitja hora amb la declaració del cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Ell és qui feia córrer que la fiscalia buscava un pacte a la desesperada amb el nòvio d'Ayuso, que declararà després, quan en realitat era al revés. Era la parella d'Ayuso qui estava intentant un acord amb la fiscalia per evitar el judici. I també hem passat per les obres del Camp Nou. Comissions Obreres i Treballadors denuncien acomiadaments irregulars ara que algunes parts del camp ja estan acabades. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Junts i el PP impediran que demà el Parlament aprovi la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Els dos grups demanaran un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardarà un mes l'aprovació al Parlament. Jordi Corbalan.
La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, afirma que estan d'acord que cal regular els lloguers de temporada, però acusa el govern de Salvador Illa de fer-ho per la porta del darrere per satisfer els comuns. El popular Juan Fernández rebutja la regulació.
L'habitatge és una emergència, però també és evident que hi ha grups parlamentaris que estan basant les seues propostes sobre qüestions ideològiques i populistes que defugen de la realitat, sense base tècnica i sense consens.
Tenim el convenciment de que aquesta llei no es pot aprovar al Parlament de Catalunya.
Els comuns, Esquerra i la CUP, que han pactat la llei amb el PSC, retreuen a Junts i al PP que en bloquegin la tramitació.
Més coses, l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, declara a Andorra per la derivada al coprincipat de l'operació Catalunya. La jutgessa vol saber si tenia constància de les suposades pressions del govern espanyol a banquers d'Andorra per obtenir informació de polítics catalans. Anem a Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
Bona tarda, doncs sí, aquesta hora de començar la declaració de l'excomissari Villarejo aquí a la batllia d'Andorra per aquesta causa que investiga si el govern espanyol va extorsionar els dirigents de la banca privada d'Andorra perquè els donessin informació sobre comptes de polítics catalans i concretament de la família Pujol. Aquest interrogatori vol determinar si Villarejo tenia a les seves anotacions proves d'aquesta implicació del CNI i del govern espanyol. Villarejo, per cert, té el passaport retirat pel cas Tàndem. De fet, l'Audiència Nacional Espanyola ha hagut d'autoritzar que pugui desplaçar-se aquí al Principat. L'excomissari s'ha mostrat sorprès pel fet que li hagin autoritzat venir aquí i també ha assegurat que ha rebut amenaces perquè no declari. Tot plegat quan aquest matí ja han declarat també com a testimonis dos exministres d'Andorra que han negat haver rebut cap pressió del govern espanyol. La jutgessa ha demanat també interrogar l'expresident espanyol Mariano Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz.
Telefònica s'enfonsa a la borsa després d'anunciar unes pèrdues de més de 1.000 milions d'euros. Fins al setembre, els títols de l'operadora cauen més d'un 12%. La companyia que presideix Marc Murtra i en què l'Estat té un 10% del capital presentarà aquesta tarda el seu pla estratègic pels pròxims 5 anys. De moment, ja ha avançat que retallarà els costos amb 3.000 milions. Això de cara a l'any que ve implica una reducció a la meitat dels dividends als accionistes. L'operadora ha venut filials que té a l'Amèrica Llatina i vol centrar el seu negoci a Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil. A Catalunya els centenaris superen els 3.000 per primera vegada a la història. Ho recull l'actualització de les dades de l'IDESCAT que fan referència a l'1 de juliol d'aquest any. El 83% dels centenaris catalans són dones. La població que ja ha superat el segle de vida s'ha triplicat en 20 anys. Fa 40 anys a Catalunya la xifra de centenaris no arribava ni a 200 persones. Les dades provisionals avançades de mitjans d'any per l'IDESCAT revelen un augment de la població de 41.000 persones a Catalunya, on ja hi viuen 8.154.000 catalans. I a aquesta hora, respecte a la situació que teníem a l'AP7 al sud, a l'Aldea, tenim novetats perquè sembla que s'ha pogut reobrir un carril. L'equip viari, Mariluz García.
Doncs sí, a l'AP7 hi ha un carril obert a l'Aldea en direcció Castelló, on els bombers han apagat l'incendi d'un camió. Es mantenen els desviaments per la sortida 308 a l'Ampolla cap a l'Ena 340. Provoca 6 quilòmetres i mig de cua a l'autopista des de l'Ametlla de Mar en sentit sud. En canvi, ja s'ha buidat de vehicles al punt del sinistre. També aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi en sentit Besòs per possible incidència.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
Bona tarda.
I el també periodista, Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sí,
tot a punt. Perfecte, ja ho tinc got tots. Veig que estàveu repartint vos gots.
Falta
no,
aigua.
La Neus no. Home, tens aquí la gerra.
Anem. Això, ara l'haig d'omplir.
Ah, fes alguna cosa, com a mínim.
Pensava que el conductor me l'ompliria,
no,
però veig que no.
Donem la gerra d'aigua i el got. I a partir d'aquí la feina la fas tu, omplir-te el got. Ja. Si t'ho donaré tot fet, com un nen petit.
Vinga, va, som-hi.
Va, el primer tema... Què us passa, Marcos?
No, s'està queixant no. de que no li he posat got i que l'havia posat, però no quan ella m'estava mirant. Jo no aspiro a fer coses mentre les dones em miren. És a dir, jo faig les coses... Tan bé
que anaves.
És
que he vist que anàveu fent gestos, dic, què els passa a aquests dos?
Gràcies.
No, i és que a sobre he mirat a veure si estava net, o sigui, si era una trampa, o sigui, no...
Estaves malpensant del Marcos?
No sabia que m'havia deixat ell el got. Hi havia un got aquí, me l'ha assenyalat, i llavors jo he mirat si estava net. Això és el que ha passat. Jo no sabia que m'havia deixat el got.
Gran desconfiança cap al Confidencial. O sigui, com si no es podés fiar de nosaltres.
Cap al Confidencial, tota. Cap a tu, no.
Podem fer un titular, eh? El Diari Punès desconfia del Confidencial, eh? Molt bé, perfecte. Endavant.
Confidencial sí, del Marcos no.
Molt bé. Va, el primer tema, de fora.
Abacus és més. Celebrem la setmana Lego només a Abacus. Tenim els teus Lego preferits amb un 25% de descompte. Tens temps fins diumenge. Abacus patrocina aquest espai.
I els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda. Ui, em sembla que no tenim la Carlota. A veure... perquè en teoria estava a punt la Carlota, però devem haver perdut la comunicació amb ella. A veure que... si podem recuperar-la, perquè ara mateix és impossible, per tant, no sé... No, doncs la podem recuperar. De seguida que puguem, la recuperem. Anem amb el primer tema del dia, que de fet ha estat el primer dia de tota la setmana. Avui és l'endemà de la dimissió de Carlos Mazón, i pocs dies després del primer aniversari de la Dana, en què van morir 229 persones al País Valencià, avui ha començat la comissió d'investigació del Congrés sobre la gestió del temporal. Les víctimes de la Dana han obert les compareixences. La presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals 29 d'octubre, Rosa Maria Álvarez Gil, ha posat de manifest el sentiment de les famílies. La dimissió de Mazón és una primera victòria, però encara no en tenen prou.
El máximo responsable de nuestra desgracia ya no representa un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo, heridos y muertos. Es un alivio. Es un alivio moral y una victoria social. Es la prueba irrefutable de que las personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, salir en la calle a manifestarnos, mantener vivo el recuerdo y la dignidad, es capaz de cambiar el mundo. Mazón no será más censo honorable presidente de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca.
Doncs ja veieu, del Mazón dimissió al Mazón a la presó. Les víctimes encara continuen demanant justícia. No admeten que ningú no es faci responsable del que va passar, com la mateixa Rosa Maria Álvarez, que hi va perdre el seu pare.
A nuestros familiares no los mató el clima. Nosotros bien lo sabemos. Los mató la mala gestión. Los mató la falta de respeto por la ciencia. Los mató la falta de previsión. Los mató una alerta que cuando llegó ya habían muerto.
Les compareixences de les víctimes s'allargaran fins dijous, però per aquesta comissió després hi passaran un centenar de persones, entre elles el fins ahir president, Carlos Mazón, o la periodista Maribel Vilaplana, que és qui dinava amb ell el dia de la Dana. Sobre les peticions i sobre aquesta comissió, què n'espereu, si és que n'espereu alguna cosa, i què us han semblat els primers discursos que hem sentit avui de les víctimes i els primers cara-cares, diguem-ne, amb els representants dels partits polítics?
De les comissions d'investigació és difícil esperar alguna cosa, sobretot les comissions polítiques, no? Perquè, com sí. El seu nom diu, és política. Per tant, allà on s'han de dirimir aquesta situació serien els jutjats. El problema és que allà Mazón no està imputat. I, per tant, continuarà com a diputat. Per tant, aquí no podrà haver aquest debat. És cert que sí, aquí les víctimes doncs, han celebrat, no?, aquesta dimissió diferida, perquè encara recordem que és president i veurem fins quan ho serà, però farà aquest pas més que ja feien durant les seves... reivindicacions o les seves manifestacions, no?, que era Mazón a la presó. És a dir, per tant, el que demanen és que hi hagi aquest següent pas, que d'una vegada per totes la justícia, doncs, el president, anava a dir expresident valencià, no?, encara president en funcions, encara, doncs, pugui seure's davant i allà sí que serà la veritable lloc on hi haurà una comissió d'investigació, més aviat dit, una comissió judicial.
A mi, del que he vist aquest matí, no l'he vist tota, l'he vist a trossos, m'ha semblat d'una baixesa moral increïble que els diputats de PP i Vox hagin negat l'aplaudiment a les víctimes. És a dir, què has de tenir al cap perquè algú que tens davant, que t'està explicant, com han explicat, no?, que van morir sense... molts han explicat, no?, que van morir sols, la por que devien passar, que no hi va haver manera d'obtenir ajut. Tu pots discrepar de que demanin que Mazón vagi a la presó i probablement, encara que hi hagi, encara que se'l processés, doncs potser no acabaria a la presó. I, de fet, jo no sé si ha d'acabar a la presó. No sóc jurista ni advocat. Però algú que t'està descrivint una situació personal tan difícil que siguis incapaç d'agrair-li que estigui descrivint el que va passar, em sembla que, en fi, és la pitjor política. I després, alguns dels atacs que estan rebent, a mi em recordo una mica els atacs que va rebre Pilar Manjón, que eren també per part, en aquest cas, també
algun
era per
diputat,
part del PP.
Per exemple, Gabriel Rufián ha fet referència i
no
els ha advertit dient-los a vostè els hi passarà el mateix que han passat, i llavors ha recordat entre altres
doncs,
a la Pilar Manjón.
Doncs mira, no ho sabia i, en fi... Per una vegada coincideixo
amb Gabriel Rufián.
Per una vegada coincideixo amb Gabriel Rufián. No, però és veritat que aquesta manera, no, hi he vist un senyor que es veu que és gerent del PP allà, que li ha dit a la Rosa Maria Álvarez, una de les que heu citat ara, que ja li faltava poc per cobrar un sou del PSOE o alguna cosa així li ha posat, quan aquesta dona no està afiliada a cap partit, i si hi estigués, però és que no ho està. I quan se li ha preguntat al PP si aquest missatge a Twitter, que a X ara, no?, que ha posat aquest senyor del PP, s'havia d'entendre com una posició del partit, han dit que, això de sempre dels partits, en fi, no?, que era un compte personal i que, per tant, era la seva opinió, quan el que jo entenc que li hauria d'haver dit al partit és esborra'l, no? Per tot això i moltes altres coses, no?, pròpies de les comissions d'investigació, doncs, jo tampoc n'espero gaire, però com a mínim estan obligats, mentre estan allà, a escoltar les víctimes. No poden canviar de canal.
Ja, però una comissió d'investigació, i estic totalment d'acord amb el que dius, però una comissió d'investigació ha de servir per més coses. Ja. És a dir, el galdós paper de la comissió d'investigació del Senat la setmana passada, on la suposada millor diputada va ser la d'Unió del Poble Navarro, que no va fer res de l'altre món, aquesta va ser la millor. És que la resta...
Bueno, això que va ser la millor...
Bueno,
són opinions.
Ja, recorda resta... quina va ser la notícia. Les ulleres de Pedro Sánchez.
És a dir, les
partint comissions... d'aquesta base...
Una comissió d'investigació, per exemple, en el cas de la Dana, hauria de servir per si la gestió de l'emergència hauria pogut reduir o no, o amb una estimació aproximada, el nombre de víctimes mortals. Perquè és evident que amb una emergència com la que va provocar amb la Dana fa un any, haurien hagut morts. És a dir, i que d'això no es pot culpar el PP.
La pregunta és, si s'hagués enviat el famós missatge, i a més el missatge hagués estat correcte, és a dir, explicat que la gent havia de pujar a les zones altes dels edificis, això hauria estalviat morts?
Segurament sí.
Home, és bastant previsible veient la gent que va morir en cada hora.
Intentant anar a buscar el cotxe, per exemple, al garatge.
A partir d'aquí, si la responsabilitat és de la consellera, del responsable d'emergències, de si la consellera va escriure a Mazón o va trucar a Mazón esperant el seu ok i no el va obtenir. És a dir, tot això és el que hauria de dirimir en el procés judicial i, arribat al cas, una comissió. Ara, que s'haurien estalviat vides, és bastant evident.
Però, a part d'això, la comissió poc a poc podria portar, ni tan sols ben portada, que jo crec que no, que hi ha una tradició en aquest moment de les comissions d'investigació de dedicar-les només a un determinat espectacle polític bàsicament basat a les xarxes socials, que no en actuar com a comissions d'investigació. I en aquest sentit jo crec que tot això és una mica trist. Més enllà d'això, el PP té un problema en la gestió de les emergències. Històric. En aquest cas, els votants de la zona afectada eren votants més bé, diguem-ne, del Partit Socialista, és a dir, eren votants de l'esquerra, i això dificulta l'empatia amb les persones afectades, però és que fins i tot, recordem, quan els afectats són dels seus, hi ha 42. Quan els afectats d'una crisi són dels seus, tampoc. tampoc. És a dir, hi ha un problema endèmic.
Del... Entenc el que vols dir, però és molt bèstia dir que tens més empatia amb qui és votant teu que amb qui no és
votant
teu.
Bueno, però podríem buscar una justificació.
Sí, sí, ja, no, ja entenc el que dius, eh? Bueno, però és molt bèstia.
Bueno,
però, no, que no bueno, has de tenir empatia bueno, si pensen bueno, però, com tu. Perdona, si no pensen com tu, avui, no la tenen.
Avui, ahir, abans d'ahir, i així la premsa de dretes, s'estava acusant a les víctimes de ser punta de llança del Partit Socialista, del govern i de l'esquerra.
És a dir, això és el modus operandi del PP, recorda?
Ja, però
les víctimes del metro de València. Va passar exactament el mateix. Al final semblaven ells les culpables i no pas les víctimes. En Francisco Camps al capdavant, que recordem que ara està tornant a sonar. Per és a dir, tant, és un modus operandi que van repetint el PP,
és a dir, però
que van
fer
malament.
Un problema en la gestió de les catàstrofes, és a dir, tenen un problema quan passa alguna cosa que no està prevista, que se surt fora del manual, ells comencen a cometre unes errades que jo crec que després van absolutament en contra del PP. És a dir, aguantar Amazon un any
que el problema
ha anat
és que
en contra del PP. No ha estat...
Marcos, potser es pensa que no són errades, perquè veient, repeteixo, el que va passar amb el metro de València i repetint exactament el mateix patró ara, però... potser pensen més la manera d'actuar. Doncs,
però potser és un problema...
Diguem mal pensat.
Potser és un problema endèmic que tenen.
Sí, sí. Però, el problema, o no, ja t'ho dic, ells potser no ho veuen així.
Però,
jo crec que és un problema molt greu de comunicació, molt greu de gestió.
Jo estic segur que ells també, que ells veuen clarament que s'han equivocat aguantant a Amazon un any.
Les enquestes no acaben de dir això. Aquest és el gran drama. El PP continua sent la força més votada, segons les enquestes en el País Valencià.
La qüestió és que, s'ha explicat molt, no? Canviar-lo implicava encara ser més deudor de Vox, no? Avui, per exemple, des del PP s'ha explicat que hi ha hagut la trucada de Feijó a Abascal. Els de Vox ni tan sols confirmen aquesta trucada. Amb ells, els més interessats perquè seguissin era que seguís Mazón, era Abascal, ho hem dit moltes vegades, perquè mentrestant ells anaven pujant. Però també, clar, si Feijó, que és veritat que el PP de que Gènova, no, el Partit Nacional, sempre ha triat el candidat a València amb no pocs problemes, perquè, per exemple, quan van fer plegar Camps no volia... Mazón tampoc era el preferit de Feijó, i més sobretot quan va fer l'aliança amb Vox sense encomanar-se a ningú. És a dir, sempre han tingut friccions, però al final allà funciona molt el vot, la decisió de Madrid. Llavors, si la candidata, segons expliquen, de Feijó, és l'alcaldessa de València, que jo també ho entenc, diu, jo ara mateix, amb aquest incendi, no m'hi poso, no? A part de que no sigui diputada. I, a més, enmig tens el follon de que el PP de València vol fer una cosa i el PP de Madrid en vol fer una altra. Doncs, en fi, Feijó, que no és pas donat a intentar resoldre conflictes i més aviat a intentar evitar-los, doncs suposo que devia comptar que ja aniria fent. Clar, la imatge que ell estava allà, la imatge i l'escridassada als funerals, en fi, algo deuen haver pesat.
Sobre això, perquè és veritat que d'una banda a Madrid hem sentit les víctimes en aquest inici de la comissió, però a València, mentrestant, han continuat passant coses al País Valencià. A Alacant hi ha hagut reunió del govern, la primera amb Mazón en funcions. S'ha fet una remodelació de govern provocada per la sortida, demanada per ell mateix, de l'exmilitar Gan Pàmpols, que s'havia d'ocupar de la reconstrucció des de la vicepresidència. Es belluguen moltes coses allà perquè els cal trobar amb certa diligència un nou president o presidenta que porti l'executiu de manera interina fins a les eleccions del maig del 2027, si és que són capaços PP i Vox de trobar un candidat que els posi d'acord. Dels que sonen, com deia la Neus, avui n'hem sentit un parell. Maria José Català, l'alcaldessa de València, diputada al Parlament, per tant podria assumir la presidència immediatament, ha dit això.
Vox y el Partido Popular han gestionado en la Comunidad Valenciana en el gobierno autonómico como lo hacemos en la ciudad de Valencia con total lealtad y siempre se alcanzan acuerdos por el bien de los valencianos.
Per tant, Maria José Català, que espera que hi hagi un acord entre el PP i Vox per trobar un candidat. No podrà ser ara president Vicent Mompó. És president de la Diputació de València. No és diputat i, per tant, ara no podria ser president de la Generalitat. Sí que es podria presentar si hi haguessin noves eleccions. Per això el seu nom ha sonat. El PP valencià confia que es pugui ser el relleu en una candidatura a les futures eleccions. Dic bé, el PP valencià a Madrid no ho tenen tan clar. És Vicent Mompó.
Ni m'he postulat ni res paregut. Al final són interpretacions que se fan de les paraules. Jo, com a polític, no m'atrevís, no?, a lligar la política i el futur. I vaig dir que estaré on el partit me demane, però estaré sempre defendent els interessos de les valencians i de valencians.
Són els preferits del PP de Madrid, que seria Maria José Català, del PP valencià Vicent Mompó, si no troben un candidat de consens, diguem-ne, que ha contendit també Vox.
Sí, aquest és el tercer nom que està sonant, no?, que és Juan Fran Pérez Llorca.
És el secretari general ara mateix.
Exacte, sí. I que és el que ha portat les negociacions entre el PP valencià i Vox, precisament per fer president Mazón i per aconseguir pressupostos, i que podria ser el més ben situat si no hi ha eleccions, perquè a part és la mà dreta de Mazón, a Gènova, mentre no hi hagi eleccions, crec que volen qualsevol candidat, evidentment prefereixen l'alcaldessa de València, però diuen, mira, abans que hi hagi eleccions, arriscar-me a que Vox sigui més forta, tot i que el PP encara pugui quedar en primera posició i que encara tingui més poder per poder fer pactes diferents, prefereixo que hi hagi un candidat de consens, i per tant seria el nom que sonaria Juan Fran Pérez Llorca.
Per cert, l'alcaldessa, encara que governa amb Vox, Vox no la vol, expliquen els companys d'allà. Vull dir que no és, a part que ella tingui poques ganes, és que, a més, el que els nostres companys allà tots expliquen que no...
Sí, volen o Pérez Llorca o eleccions.
Bueno, Vox no ajudarà a solventar aquesta crisi. Llavors, potser un toc d'autoritat de Feijó hauria estat intentar forçar les eleccions, que és el que hauria fet.
Feijó i autoritat a vegades no són gaire sinònims.
Bueno, però a vegades... és que... jo crec que la relació entre Abascal i Núñez Feijó és molt dolenta, és molt dolenta, la relació personal és molt dolenta. Llavors, en aquest clima, i aprofitant l'esquema Pedro Sánchez, on hi ha una ministra que en el seu temps lliure està fent de líder de l'oposició al País Valencià, la cosa és una cosa marciana, però és un model que al president del govern li agrada, perquè a Andalusia ho aplica de la mateixa manera, i per tant jo aquest model no l'entenc. Em sembla...
crec que tampoc beneficia molt al PSOE, ni
no,
a Andalusia,
clar,
ni a València.
No beneficia a ningú, ni
bueno,
al PSOE...
Bueno, en aquest cas, al PP.
Ni al PSOE, ni a les futures candidates, ni a la gestió dels ministeris. O sigui, ho sento, això és... Però, és a dir, amb aquest esquema, Feijó s'hauria pogut arriscar i haver intentat forçar unes eleccions amb un candidat nou, i Amazon, diguem-ne, ajusticiat políticament. És a dir, però clar, ara engegar unes negociacions amb Vox pot jugar perfectament a dilatar els temps durant 2 mesos, que poden estar fins 2 mesos, si tinc entès, sense votar candidat o votant candidat de manera fallida. Doncs, escolta'm...
Clar, perquè a més Vox ara mateix va pujant a les enquestes, i si ara es posa un president del PP de manera interina fins a eleccions, t'arrisques a que ho faci mitjanament bé, que pugi en popularitat i que, per tant, et talli la pujada des de l'òptica de Vox. I, per tant, a Vox li pot interessar més provocar ara les eleccions, més que no pas esperar-se un parell d'anys, que vés a saber si la seva empenta continua o no. Vull dir que també van fent els seus càlculs. Aquí tothom fa els seus càlculs.
Un cop que hi hagi eleccions, Vox haurà de concretar moltes propostes, i no sempre les propostes...
Que no concreten res. Tenen
el seu manual i punt.
És a dir, bona part de les mesures que ha aprovat Mazón són de Vox.
Els pressupostos són els de Vox. I després, tu pensa que desmunten emergències, posen aquell senyor Torero de conseller, es barallen durant tota la crisi de la gana.
Boicota la llengua, han estat
desapareguts. I és que no han de fer res. Si amb no fer res, el vent els hi va a favor. Saps què vull dir? Que, en fi, tant de bo fessin alguna cosa, perquè potser així la gent veuria com són, però no els hi cal. És així de trist.
Veurem, això tot just acaba de començar. Fa 24 hores que Amazon ha anunciat la seva dimissió, i per tant ara de moment tenen aquests 2 mesos per trobar un candidat que acontenti a tots dos, a PP i Vox, per tal de poder tirar endavant aquests 2 anys, i si no el troben o no arriben a cap acord, doncs haurà de convocar-se eleccions de manera precipitada. Veurem què és el que passa. D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No.
Quan ho demanes a Mediamar...
És el mes que tothom espera. Sí. Cada vol estar tan rebaixat. Sí, bien, bien.
Converteix novembre en cibembre amb les millors ofertes de les setmanes Black de MediaMark.
Torna al Festival de Jazz de Barcelona.
Snarky Puppy, Andrea Motis, Gerai Cortés, Les Migues i més intèrprets al Festival de Jazz de Barcelona.
Entrades a la venda només a jazz.barcelona.
Prou soroll. Comença el jazz.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
No sabíamos que el barranco del pollo se desbordaba.
Continuen sortint amb un faristol i continua dient mentides, fastigós.
Creía de corazón que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más.
El discurs ens ha dolgut, ens ha fet mal. Què costava demanar perdó als familiars de les víctimes?
Quan passen coses, la tarda hi és per escoltar totes les veus i explicar-ho com cal.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, amb el Marcos Lamelas i amb el Marc Bataller. Ens ha quedat pendent saludar la Carlota Gurt, perquè no sé si teníem algun cable mal trepitjat o què. Carlota, bona tarda.
Hola, què tal?
Ara, res. Ara, bon dia.
Ara sí, no, jo ho senties, sentia, però? Sí? Sí, sí, jo estava aquí parlant sola.
Que, no, molt no bé, cridaves tu sola, endavant.
Exacte, exacte. Bé, això, pensar que un dia aquests he de venir, perquè sempre em sento com molt aïllada aquí, no? Vull dir que us hauria de posar cara. Un
nosaltres,
dia
nosaltres et posarem la taula, t'obrirem la porta, sí. Una catifa vermella, sí. Si cal una banda de música per rebre't com et mereixes, vull dir que per això no hi haurà problemes.
Ho farem,
ho farem. Què ens volies proposar, a veure?
Sí, després de tot això tan descoratjador de les dretes espanyoles i de València i de tot, bé, vinc amb un tema que tampoc és gaire alegre.
Vaja.
Volia parlar una mica arran d'això, d'aquest metge de Santa Caterina, de l'Hospital de Salt, que han acusat d'abusar d'una pacient amb problemes psiquiàtrics i d'alcoholèmia i que es veu que continua treballant en un centre privat de Barcelona, perquè es veu que hi ha uns protocols per la pública, però per la privada la cosa no està tan clara. A més, és un paio que té antecedents per amenaces i maltractaments també en l'àmbit domèstic. I podria pensar, bueno, sí, però això són coses puntuals. Bueno, clar, és que aquesta mateixa setmana a Canàries han detingut un metge per abusar de pacients a la consulta, tot i que fa 15 anys que el van condemnar per un delicte similar. També aquesta setmana l'alcalde de Naut Aran ha sigut condemnat per aixecar la faldilla a una noia i pagarà la indemnització, però continuarà en el càrrec perquè aquí, escolta, no ha passat res, no? I al març saltava a Valladolid el cas d'un altre metge que també havia tocat una dona i que era un metge que havia estat condemnat anys enrere per posar una càmera al vestuari femení de les seves companyes. Vull dir, hòstia, és que és diari això, i a mi és una cosa que em produeix una ràbia, una fúria, una violència, vull dir que diria coses que després m'hauríeu d'acomiadar perquè estaria, saps, fent incitació a la violència i això no es pot fer, eh? Però aquesta sensació de que malgrat tot el discurs públic, tot els d'això, tot omplir-nos la boca de protocols, hòstia, hi ha una impunitat bestial entre certs homes, no? que jo no sé com continua així, i és que estic com perplexa una mica davant de tot això.
Sí, jo, quan llegia aquesta notícia de l'alcalde de Naut Aran, ella es defensava, entre cometes, dient m'han jutjat com a persona, no com a polític. Per això sí. Puc continuar.
Sí.
Jo crec que veient ja aquesta declaració, no?
Ja bueno, és que els polítics no són persones, ja ho ha dit clar, no?
Exacte, no? Quan ets polític, com vas a la discoteca no ho ets, o només com vas al ple, per exemple.
Aquests desdoblaments de personalitat...
Sí, però a més, en el cas d'un gestor públic, és més difícil de defensar-ho. Vull dir...
Sí, no que... ho estic defensant,
no, 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 dic això.
En el cas d'un metge, en el cas dels metges,
no,
jo... Perdona, però clar... Ho sento, és que al final, jo no barrejaria el cas del polític amb els metges, i clar...
Però tot és assetjament, venia per aquí la Carlota, més o menys.
No, però metge requereix una determinada confiança i una determinada, diguem-ne, autoritat, que es basa en el principi, jo sóc metge i vostè no, és a dir, que l'autoritat del metge no és només dels homes cap a les dones, diguem-ne, sinó dels metges...
Del coneixement...
Cap al resta de la humanitat, diguem-ne... I, per tant, la continuïtat professional després d'aquests casos, jo la trobo extremadament problemàtica.
Però en el cas del polític, no havia acabat, en el cas del polític és que es pressuposa una conducta exemplar en tots els àmbits. Tu els hi fas confiança perquè facin la gestió pública, però a més per una manera de comportar-se, no? Que és tot el contrari del que ha fet aquest senyor. I clar, si el seu argument és això, no? Del fet i l'obra, no? Una
però
mica...
El problema és que, o si no ha arribat a judici, perquè han arribat a un pacte, per...
sí.
Ho ha admès.
Ho ha admès, sí, sí.
Ho ha admès, que al final ha estat una multa, crec, irrisòria, de 15.000 euros. Però és que
a més la noia va demanar que es gravés el que estava fent perquè quedés constància.
Exacte.
De com el tio s'estava passant, no? Mm.
I el cas del metge és equiparable quan a vegades es troba... no té per què ser sexual, però a vegades també sexual, eh? Allò, no, hi ha un professor aquí en Xampan, llavors el canvien de centre. O hi ha un mossèn i el canvien de parròquia, o el canvien de diòcesi. No, escolti'm, és que aquesta no és la solució, és que l'únic que fas és externalitzar el problema i enviar-lo a una altra banda, perquè és probable que continuï comportant-se igual. Vull dir que no... Quina solució és aquesta?
Sí, suposo que és la deia Carlota, no? Que hi ha uns protocols públics que aquest senyor potser no pot treballar mai més a la sanitat pública, però a la sanitat privada potser sí. Ara, és el que tu dius, on està l'ètica, no? Realment.
Sí, potser haurien d'haver-hi uns protocols generals, no? Diguéssim, que més enllà, no?
Vull dir, i ètica i vergonya.
No, perquè no es pot no, legislar també en l'àmbit privat, no? Vull dir,
o, és... o fins i tot de dir, miri, aquest senyor ha fet aquests cursos, ha pres consciència del que va fer, demana disculpes i, a més, hi haurà, no sé, algun tipus de seguiment... no sé, alguna cosa que pogués justificar que pugui continuar treballant malgrat haver-se comportat així, però és que tot això no passa.
No hi ha mai disculpes, no? No hi ha mai... bueno, sempre és això, un amagar, no? Amagar la merda sota la catifa. I, clar, fins quan... No sé què es pot fer contra això, però és que hi ha una sensació d'això, d'impunitat i de vulnerabilitat, no?, per les dones en general.
Mm. Ara assenyalava la Neus perquè està apareixent al 3Cat Info de televisió, l'alcalde de Naut d'Aran. Per tant, és aquest l'acusat, sí, és aquest senyor que està fent declaracions aquí.
En fi.
Què vol dir aquest en fi, que heu dit totes dues?
No, que l'únic que s'espera d'aquest senyor és que digui que plegarà, i com que no ho farà, doncs el que no he mirat, potser tu ho saps, és si governa en solitari o si...
No,
és a dir, si hi ha manera de fer-lo plegar, no, encara que ell no vulgui.
No, a part d'un alcalde, depèn de com... O sigui, té majoria en aquest cas. Eh?
Sí,
l'oposició li demana que plegui. Mm.
Això és el que volia saber, si tenia la majoria suficient per tirar...
No pot haver-hi una moció de censura, sembla.
Exacte.
Bé, en tot cas, denunciem aquesta impunitat, i que, primer, que se sentin prou impunes com per fer-ho, d'una banda, i de l'altra, que un cop ho han fet, no assumeixin les responsabilitats i, per tant, escolta, encara busquin una solució, això, canviant de centre mèdic, en el cas dels metges, o tirant endavant dient que amb ell el que fa com a persona no té res a veure amb el que fa com a alcalde. Home, seria molt...
És allò de la literatura, també, no? Hem de separar l'obra de l'autor, no?
Exacte, sí, sí.
Bueno, ara ja ho apliquem a la política, això ja... Hòstia, molt perillós.
I tant que és perillós, i tant. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Passen 3 minuts de 2:15.
Catalunya migdia.
Porta amb una bona elàstica la Verdaggi, pilota a l'interior de l'àrea per Fermín, hat-trick.
Tot és possible un dia de partit.
Fermín.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Bruges Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A MHC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MHC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MHC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Deixa de buscar. Ja has trobat la teva ànima bessona. Nou Cupra Terramar híbrid amb 123 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. I ara estrena-la amb Cupra Flex i paga en còmodes quotes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, avui dues declaracions clau al judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, són les del defraudador confés, Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i també la declaració del seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, Mar, que ha admès durant la instrucció del cas que va mentir el jutge instructor. La parella d'Ayuso haurà d'explicar com, a través del seu advocat, va voler fer un pacte amb la fiscalia i parlar dels correus en què reconeixia dos delictes per frau fiscal. Miguel Ángel Rodríguez haurà d'explicar com va fer córrer la versió contrària dels fets, dient que el pacte el buscava la fiscalia. De fet, ell ja va admetre que va mentir en la fase d'instrucció.
Eso no es información. Es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político.
Al matí ha declarat la cap de premsa de la Fiscalia, que ha justificat que van fer una nota de premsa aclarint els fets exactes perquè la mentida de Miguel Ángel Rodríguez corria com la pólvora pels mitjans de comunicació madrilenys i aquests no paraven de trucar a la Fiscalia per confirmar o desmentir la informació. Diu, però, la cap de premsa que tot el que es va publicar en aquella nota pública ja s'havia publicat prèviament a la premsa i que, per tant, no hi havia cap secret que fos delicte el fet de revelar-ho. Ara us pregunto per tot això, però com que ens estem acostumant, ens va passar ahir, que estan passant coses mentre estem fent el programa. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Primer de tot, on t'agafo ara mateix? On ets?
Estic en un taxi, no sé si sentiu el soroll del cinturó, baixant del Palau de la Moncloa.
Cap
al centre, per anar justament a una roda de premsa del ministre Ángel Víctor Torres per donar explicacions, Òscar, per l'informe de la UCO que explicàvem ahir justament a aquesta hora.
Sí, el que passa que ahir vam explicar l'informe de la UCO, una part de l'informe, perquè ahir es va conèixer només una part. Hi havia moltes pàgines que apareixien en blanc i que encara no es coneixien, i que s'han conegut avui, quan ja estaven fent el Catalunya migdia. Per tant, tenim, podríem dir que una segona part d'aquest informe de la UCO, no, Paula?
Sí, tenim l'informe complet, aquestes 348 pàgines, que, com dius, hi va haver un error en digitalitzar l'informe en paper i l'Audiència Nacional doncs no va enviar tot l'informe a les parts. Ara ho ha fet aquest migdia i, per tant, ara ja tenim l'informe complet i revela una mica el que ja explicàvem ahir, com el ministre Ángel Víctor Torres, quan era president de les Canàries i en plena pandèmia el 2020, doncs es va implicar per contractar mascaretes amb l'empresa de Víctor de Aldama, l'epicentre d'aquesta trama corrupta, el que demostren, doncs, els missatges i els whatsapps que hem vist avui en aquest informe complet. Són converses directes entre Ángel Víctor Torres i Koldo García, la mà dreta del ministre Ábalos, on tenen converses on Ángel Víctor, doncs, s'implica perquè la trama pugui vendre mascaretes al govern canari i pugui cobrar també aquelles que ha venut. De fet, hi ha converses on s'apunta fins i tot una reunió entre Ángel Víctor Torres, Pedro Sánchez i Salvador Illa, que era ministre de Sanitat. Una reunió que, per cert, dels missatges que tenim, sembla que no s'arriba a consumar, però sí que aquest informe doncs deixa frases com a mínim cridaneres, on Ángel Víctor Torres doncs li diu a Koldo García que aquesta merda te la resoldré sí o sí, en referència doncs a la contractació de mascaretes per part del govern de Canàries i en el cobrament d'algunes de les partides que hi ha pendents. Dit això, l'informe, com dic, hi ha diverses frases, s'apunten en reunions amb altes instàncies que sembla que no s'acaben produint, però per ara sí que el que no se'n desprèn d'aquest informe és ni comissions ni suborns que pogués haver cobrat doncs el que ara és ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quan era president de Canàries, per haver contractat amb aquesta empresa de la trama. Això és el que diu l'informe.
Anava a dir que, diu Ángel Víctor Torres, perquè ahir des del seu ministeri es van afanyar, quan es va conèixer la primera part de l'informe, a dir que, com tu deies, aquí no hi ha cap prova, diuen ells, de delicte, i que, com a exemple, posaven que la jutge havia decidit cridar a judici a Koldo García, a José Luis Ábalos, però no a Ángel Víctor Torres, i entenien des del ministeri de Torres que això implicava que no havien vist prou indicis com perquè el cas tirés endavant. Veurem si d'aquesta part de l'informe que s'ha conegut avui o del que pugui explicar Ángel Víctor Torres ara, si hi ha més indicis o no, però ells es defensaran amb això, fa pinta, no?
Sí, exacte. Ells sempre diuen hi ha hagut converses, aquí s'evidencia, però conversar no és delicte. És a dir, Ángel Víctor Torres no es va embutxacar cap comissió per haver fet aquestes gestions. Recorden que aquestes gestions es van fer en un moment molt complicat, en plena pandèmia, i quan tots els governs autonòmics diuen anaven desesperats, no? Doncs intentant buscar mascaretes. I, com, sí, com tu dius, ahir el Tribunal Suprem va considerar doncs, que ja té la investigació prou encarrilada per poder jutjar l'exministre Ábalos, Koldo García i a Víctor del Dama, que són aquest triangle, no?, que hauria fet funcionar aquesta trama corrupta, sense esperar, per exemple, aquest informe de la UCO, que estén aquesta ombra de sospita sobre Ángel Víctor Torres, però que de moment doncs, no se l'ha citat a declarar i s'envia aquests tres a judici sense esperar doncs, com pot acabar aquest informe de la UCO pel que fa Ángel Víctor Torres. Per tant, de moment, això és el que diu l'informe. D'aquí poca estona, Ángel Víctor Torres, que compareix per, suposem, insistir en això que ja deien ahir fons del seu equip, i ja et pots imaginar doncs, que el Partit Popular ja té nova munició per estendre també aquesta ombra de sospita de la corrupció sobre el govern de Pedro Sánchez.
Molt bé. Has arribat al centre de Madrid o encara estàs per les autopistes?
Ja hem arribat a lloc.
Ah, sí, ja està.
Soc davant del Ministeri de Política Territorial. Sí, ara el taxista em deixarà baixar.
Home, sí, esperem que sí. Esperem que et deixi sortir. Paga, però que et deixi sortir. Digues que sí, digues que sí. Paula, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda, fins ara.
Deixem a la Paula Brugets que pagui el taxi, que baixi, que entri al Ministeri, que agafi tot el lloc, diguem-ne, per seguir aquesta compareixença que està prevista per d'aquí a 40 minuts, a 4:45 de la tarda. Com ho veieu tot plegat? Fiscal General de l'Estat, l'embolic amb l'informe de la UCO i tot això que no para de més munició per aquesta guerra bruta que hi ha entre els dos grans partits espanyols que es van tirant els plats pel cap.
Jo vaig llegir el fragment d'ahir, el d'avui sencer no he tingut temps. És veritat que és que es desprèn una cosa que ja més o menys se sabia, i és que Koldo es passejava pels ministeris i per alguns governs autonòmics com si fos casa seva, sense tenir cap càrrec institucional. Això és important subratllar-ho, eh? No tenia cap càrrec institucional. Per tant, era un assessor que feia i desfeia en nom, no se sap molt bé d'aquí, i que un dels llocs on es va fer el negoci va ser a Canàries, però sí que del que hi ha l'informe no es pot desprendre que llavors president i ara ministre formés part, per entendre'ns, de la conxorxa aquesta per comissions il·legals. El que dirà és bastant previsible perquè ja li han preguntat a la portaveu del govern després del Consell de Ministres i ha dit una mica el que van dir ahir des del Ministeri. Parlant en plata, amb el que hi ha en aquest informe no n'hi ha prou per empurar-lo. Si hi ha més o no, doncs no ho sabem. Però amb el que hi ha fins ara, difícilment... De fet, no l'han cridat ni a declarar.
Primer de tot, surrealista, no?, que ahir l'informe arribés per parts, no?
Sí.
Però,
sí.
Perquè no, ho van escanejar malament, no?, segurament.
És que era surrealista.
Bueno, va arribar per parts i va arribar a determinats mitjans.
Exacte.
Que també és interessant.
Va arribar a determinats mitjans i després, quan el vam demanar, i nosaltres, per exemple, el vam aconseguir, eren les 300 i escaig pàgines, sí, però la meitat en blanc.
Mal escanejades, suposo.
Sí, perquè hi havia la meitat que estaven amb text i de sobte quedaven tallades i llavors totes les altres eren en blanc i diuen, aquí falta
molta teca. Ja sabem que l'Audiència Nacional és una institució segurament arcaica del segle XIX, però en el segle XXI potser s'hauria de posar una miqueta les piles. Dit això, en pandèmia era una selva aconseguir mascaretes. No ens enganyem, vull dir, aquí, a Catalunya, a la Xina i als Estats Units. Ara, és el que deia la Neus, pel que hem estat llegint hi ha unes converses, sí, però d'indicis se'n veuen pocs. Veurem si surten més coses, no? Perquè sempre hi ha rum-rum a Madrid des de fa mesos que sortiran més coses i que no acaben sortint mai. Però si més no, per aquestes converses que he dit un moment, esta mierda te la arreglo jo, no? Una cosa així. Potser no m'aniré de parlar, segurament. Però de moment, ara, indicis pocs judicials. Que el PP ho farà servir? Evidentment, no? És la seva guerra, és la seva...
El PSOE també ho faria.
Exacte. El PSOE, el PP, Esquerra, Junts, qualsevol, malauradament, en política, no? Ho faries.
I tots els partits és en el mateix informe, clar, si et va a favor.
Sí,
és un informe importantíssim, i si no, és un informe que això és paper mullat i no serveix.
Que és el que farà Víctor Torres, paper mullat, aquí no hi ha res, per tant,
fins tot,
ahir ja ho deien les seves fonts, no?, que demanaria que la gent es retractés de tot el que l'havien acusat.
Però respecte a l'informe, jo separaria dues coses. Un, és normal que un empresari que hagi donat un servei a l'administració contacti amb un càrrec polític, diguem-ne, de més a dalt per cobrar. Perquè l'administració és molt mala pagadora.
Si tens el telèfon, truques i demanes, que em deus diners.
I això entre segur. Nosaltres, això no és delicte.
No.
Això no és delicte. I és extremadament comú, perquè l'administració hauria de ser molt millor pagadora i hauria de tenir uns criteris de pagament molt més seriosos dels que té. Primera cosa. I que, per tant, és a dir, això no és delicte. Una altra cosa és que està fent Coldo reclamant els calés, perquè l'activitat empresarial de Coldo és la que és.
Per això deia, clar.
Però això s'ha sabut ara. És a dir, què pinta Coldo reclamant els calés? És a dir, jo aquí separaria, és a dir, que en tot cas la situació és incriminatòria i molt dolenta per Coldo i pel seu avalista, el ministre Ábalos. És a dir, aquí la situació per ells és molt dolenta i en aquest sentit l'informe és molt delicat per ells. Buscar una connexió amb el ministre Torres, jo no ho acabo de veure des del punt de vista penal.
Políticament és un altre tema.
Políticament és perquè jo rebo a Coldo quan no Coldo no és ningú i li estic donant una atribució d'interlocutor d'un empresari quan no té...
Clar, perquè en aquell moment Coldo era com parlar amb Ábalos, no?
I a banda d'això, i no és per defensar-ho, perquè, òbviament, si hi ha algun comportament delictiu, endavant. Però en aquella època, sí, si un president d'una comunitat autònoma tenia indicis que algú podia aconseguir-li mascaretes, el trucava, feia trampes...
Baixava el fang.
Sí.
El president, la consellera...
Perquè la desesperació per aconseguir EPIs, materials de protecció, mascaretes, etc., era tremenda. Ara, òbviament, el que no es pot fer és fer delicte i, per tant, fer trepitgeos i que la meitat dels diners anin a la butxaca. Això no es pot defensar mai. Ara, que en aquell moment de desesperació, si tens algú que creus que pot donar-te accés a una necessitat, com eren en aquell moment les mascaretes, mou cel i terra. Ara, clar, una altra cosa és si es va fer alguna cosa il·legal o no, que això haurem de veure. De moment no ho sabem.
I això et porta al novio de Ayuso, que allí sí que hi va haver molt bones comissions, i que això explica també que avui hi hagi el judici que hi ha.
No, però el judici que n'hi ha, jo crec que la situació és un tema absolutament diferent al tema de l'informe. En el judici que n'hi ha hi ha dues versions absolutament oposades. La versió que està defensant les acusacions i la fiscal de Madrid, que diuen que la filtració la va fer el fiscal general de l'Estat, i la fiscalia i l'abogacia de l'Estat, que diuen que no s'està fent. I hem de veure quina de les dues versions es creu al tribunal, tenint en compte que no hi ha proves ni d'una cosa ni de l'altra.
La petita autoritat que em pugui donar el fet de ser del mitjà que va publicar la primera informació sobre el frau fiscal del senyor Amador, jo puc confirmar que a nosaltres no ens va arribar pel fiscal general. I, de fet, tots els periodistes de diferents mitjans...
Que van anar a declarar en fase d'instrucció, van negar-ho.
Van explicar el mateix. I, a més, ara que deu haver començat ja dos quarts de quatre...
Començat una mica de retard, sí. El que passa que no es pot demetre en directe.
Clar, sí, ho sé.
Si no, punxaríem per ser
Miguel Ángel Rodríguez. Clar, Miguel Ángel Rodríguez va mentir, com ha reconegut, i és probable que avui ho torni a fer, perquè, en fi, bé, viu d'això des de fa molts anys, i d'això i d'amenaçar, perquè nosaltres, per haver-ho publicat, ens va dir això de os vamos a triturar. És a dir, llavors, sí, el fiscal la fiscalia va desmentir una cosa que era mentida. Van fer això, sí.
És cert que estem, per tant, davant, crec, d'un judici polític.
Totalment.
Això crec
perquè
que no
quan parlem
ningú...
de les acusacions, quines acusacions són, també?
Ara també és estrany, i ara estic dient des d'un punt de vista de comunicació, que la fiscalia fes un comunicat d'aquest tipus, perquè no s'acostuma a fer.
Exacte.
Diguem-ne que no s'acostuma a fer, i això és on precisament s'estan agafant, avui està declarant aquest matí a la cap de comunicació, perquè això és un fet bastant anòmal. Aquí no hi estem acostumats, que la fiscalia fins i tot acabi desmentint unes informacions periodístiques, o fins i tot el que deien era el que estava dient els bulos Ayuso i companyia.
Veurem què és el que acaba passant en aquesta sessió de tarda que acaba de començar. Ens queden 11 minuts per arribar a les 4, tinc encara un bloc de publicitat, i després analitzarem un informe que avui s'ha conegut sobre els joves catalans, que realment és com per posar els pèls de punta.
Catalunya migdia. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em fa molta il·lusió venir, que jo us escolto. No. És que aquí sóc molt
ric. Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Catalunya migdia.
Què hi es fa si tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arriba la jornada Planeta Agro, la veu del món rural, el dilluns 10 de novembre a les 10 al Celler Abadal.
Experts del sector càrnic i ambiental debatran sobre sostenibilitat, innovació i el futur del món rural.
Inscripcions gratuïtes a regió7.cat.
Un esdeveniment organitzat per Regió 7, El Periòdico i Premsa Ibèrica, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració de Abadal.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
9 minuts i seran les 4 de la tarda. Avui hem conegut el resultat de l'enquesta Convivència i Seguretat a Catalunya que ha elaborat l'Institut Català Internacional per la Pau. En síntesi, els resultats mostren una ciutadania més o menys satisfeta amb la convivència a l'entorn més proper, però que viu amb desconfiança cap a la resta de persones i cap a les institucions i amoïnada per la seguretat. Ens ha cridat l'atenció diverses coses, com que ha augmentat la tendència cap a l'autoritarisme entre els joves, sobretot els homes joves a Catalunya. Un de cada tres creu que la violència masclista és un invent del feminisme i un de cada quatre encastats creu que la democràcia potser no és el millor sistema polític. El coordinador de l'enquesta ha estat l'investigador de la Universitat Pompeu Fabra, el Toni Rodon. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A veure, diem que majoritàriament els catalans creiem que tenim bona convivència, però alhora cada vegada som més desconfiats cap als altres. Com lliguen aquestes dues afirmacions?
Doncs és una gran pregunta perquè, en el fons, com bé sabem de molts estudis que s'han anat publicant al llarg dels anys, les opinions que tenim respecte a diferents qüestions públiques tot sovint són contradictòries i no necessàriament s'ha de veure com una paradoxa, no?, que la confiança baixa i després que igualment doncs, tinguem un suport elevat per altres polítiques o per el sistema institucional. Aquí el que observem en els últims anys és, en certa manera, que els valors dels catalans i les catalanes, de mitjana, òbviament, estem parlant, s'estan tornant més individualistes, amb una confiança doncs, cap a la resta de les persones que baixa, i, per tant, si se'm permet, ens estem acostant més a aquell model més anglosaxó en el qual el capital social doncs, sempre ha estat més baix i s'ha posat més èmfasi en l'individu que no tant en la comunitat. Òbviament, encara no som allà i encara existeixen elements comunitaristes entre nosaltres, en el sentit que la confiança doncs, ha baixat, però podria estar a nivells molt pitjors, però sí que en els últims anys estem veient que hi ha aquest camí. I, com bé esmentaves al principi, no només es produeix aquesta individualització o aquest canvi de capital social, sinó que també això va en paral·lel a aquest canvi cultural i d'actituds respecte a qüestions fonamentals o actuals, com pugui ser la igualtat de gènere o la voluntat que té la ciutadania de pagar impostos.
Per exemple, també detecteu que hi ha cada vegada una desconfiança més gran cap a les institucions i això deu fer que molts ciutadans diguin que això de la democràcia potser ho tenim sobrevalorat i que no és el millor sistema. sistema. Home, clar, si no te'n refies de les institucions, té certa lògica que no creguis en la democràcia.
Correcte, sí, no només això, sinó que si no me'n refio amb les institucions, i de fet, aquí una de les coses que es detecta és que no només no de mitjana ens refiem a les institucions formals, és a dir, parlaments i governs, sinó també amb altres actors que també podríem dir que són institucionals, no? Com els mitjans de comunicació, sindicats o altres actors, diguéssim, que estan en un segon nivell, si voleu, no? Això, però, aquí la part que hi ha més canvi és que aquesta tendència de tenir una relació difícil amb les institucions, això ja fa, en certa manera, anys que dura, no? És a dir, la societat catalana sempre ha tingut doncs aquella relació que molt sovint hem escoltat als mitjans de comunicació, de desafecció o d'insatisfacció respecte a les institucions. El que passa és que fins ara el que es mantenia era una la dimensió de confiança horitzontal, és a dir, dels ciutadans amb ells mateixos, no? Aquella idea que a vegades s'il·lustra amb que doncs, això, si perds el moneder pel carrer, doncs confies que te'l tornaran, o confies que ningú et robarà quan camines pel carrer, o que tothom paga els serveis públics, etc. Aquesta dimensió més vertical es va erosionant, i això és el principal canvi que es detecta doncs, en aquesta enquesta relacionada amb les anteriors.
Ens ha cridat també l'atenció que entre els joves, una dada que a més ja fa temps que surt, no és la primera enquesta en què apareix, el 60% dels joves creu que el feminisme perjudica les relacions de parella, i un 30% creu que la violència masclista és un invent del feminisme.
Sí, de fet, deixa'm afegir-ne un altre, un 54% d'homes joves essencialment està d'acord que algunes dones presenten denúncies falses per benefici propi. Sí, aquí això ho hem vist en molts altres països europeus, i és que una part dels homes, en el nou ordre, si voleu, amb les noves polítiques públiques que generen, de naturalesa diversa, sobretot igualtat, reaccionen a la contra i es considera una mica, són percebuts a ells mateixos com els perdedors del sistema, no? I això fa que doncs, reaccionin a la contra, no només a aquestes polítiques, sinó a d'altres que estan relacionades. Aquí la gran pregunta és per què ha passat, no? És a dir, això pot ser una qüestió objectiva, que efectivament doncs, que algunes coses doncs, poden haver anat en contra dels homes, com és natural, perquè abans eren els dominadors d'absolutament gairebé tot, però també doncs, hi ha una part important, que és que si des de determinats mitjans, influencers, però també partits polítics, es posa èmfasi o es posa el dit en aquest tipus de discurs, després la societat, i també els joves, i els homes joves, doncs acaba assumint com a propi aquesta idea doncs, que es va popularitzant.
Fruit de totes aquestes intranquil·litats, o de totes aquestes pors, o de totes aquestes incerteses, també té certa lògica, llavors, que cada vegada hi hagi més gent que veu justificat augmentar la despesa en defensa.
Sí, tot i que, si se'm permet, això seria una mica algun dels punts positius de l'enquesta. I això per què ho dic? Doncs perquè si un veu el discurs públic dels últims anys, sobretot arran de la invasió d'Ucraïna, però també d'altres qüestions, el que essencialment veiem és que el discurs pro-militar o de despesa militar doncs és preponderant en el discurs públic, no? En l'opinió pública i publicada. I, per tant, hom pensaria que la ciutadania en general hauria de ser el que prefereix. Les dades ens diuen que sí que hi ha hagut un augment, de que cada vegada la gent doncs, vol gastar més en temes militars i en despesa militar, però l'enquesta de l'ICIP el que mostra, que és que quan es pregunta bé, la gran majoria de catalans, de fet, prefereixen altres vies. Prefereixen, per exemple, forces civils no violentes, o que es destinin diners a la cooperació, o, de fet, fins i tot en les mesures punitivistes en relacions internacionals, com poden ser doncs, les sancions o l'ajuda externa, prefereixen aquesta via més que no pas doncs, començar una guerra o un conflicte i armar-nos fins les dents.
Doncs són algunes de les conclusions d'aquesta enquesta Convivència i Seguretat a Catalunya, que ha elaborat l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, i el coordinador de la qual ha estat l'investigador de la Pompeu Fabra, el Toni Rodon. Toni, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda.
Queden 30 segons, no sé si és com per preocupar-se molt o no, però algunes d'aquestes dades, a mi com a mínim sí que m'amoïnen.
jo crec que el fil transversal és que cada cop som més pessimistes, no? Des de la gent que creu que viurà pitjor que els seus pares, la sensació de, la sensació d'inseguretat, i amb això m'agradaria dir una cosa, i deixo pas, amb el tema de l'inseguretat m'ha recordat aquelles dades d'altres enquestes quan parlen de l'economia, que diuen el país és més insegur, i quan pregunten, i tu com ho vius? Diu, no, jo no he tingut cap problema, no? Que és una mica el que passa amb l'economia, diu, no, jo estic, bueno, jo vaig fent, però l'economia va malament. I en el tema de la seguretat he tingut aquesta sensació llegint les dades.
Jo és que a casa és la Mela som més de Rafaela que de Rafael, llavors, escolta'm, en aquest sentit, som més optimistes.
Ara em viu desconcertat.
Estava intentant veure cap on anava, molt bé.
No, jo molt ràpid, la pregunta és, els joves són d'extrema dreta o voten l'extrema dreta perquè el consideren un vot antisistema? No tinc més temps, per tant, ho desenvoluparia, però... No,
hi ha llibres, que ho teoritzen, no? Si ser antisistema ara és ser dreta.
Exacte, quan abans era d'esquerres.
Fins i tot a la música punk.
Sí, sí. Extrema esquerra.
Hi ha un llibre que ho explica.
Anarquisme i comunisme era antisistema. Mm. I ara potser és l'extrema dreta.
Bé, doncs veurem. Pròxims anys ho comprovarem. Si és només una moda, entre cometes...
Esperem que sigui una
si
moda.
Per quedar-se. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu.
Bona tarda.
Queden 20 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o durant la tarda tota la informació al 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.